molt bon dia i benvinguts a la mañana de Cope en el Maestrat. Soc Laura Puig i des d'ara i fins a la una i mitja de la tarda tractaré de tot allò que passa a casa nostra, l'actualitat de la nostra comarca. Començarem el nostre particular viatge per la comarca a través del 101.6 de la FM en Peníscola, on es treballa a detall les obres de construcció de la depuradora. L'Ajuntament, per la seva banda, ha dut a terme un estudi per tractar de minimitzar l'impacte sobre la mobilitat dels veïns que tenen les obres. Romualdo Forner, regidor d'Urbanisme, ens contarà en què consisteix aquest pla. Podem venir, Carlo, fa aquesta tarda la seva assemblea constituent i des de la mañana de COPE en el Maestrat volem conèixer com serà la nova formació política i com s'estructurarà. Anaide Huete, una de les portaveus de Podem Benicarló, serà l'encarregada de contar-nos com es farà aquest procés de constitució. A Vinaròs ja treballen en el rastrillo solidari que el pont de desembre obrirà les seues portes a l'auditori. Ja sabeu que és un bon lloc per trobar i se regalo objecte que tant buscàveu i a lo millor no havíeu trobat en cap establiment comercial. Juan Carlos Victoria, un dels voluntaris, ens explicarà com s'estan organitzant per a posar en marxa el rastrillo. Ja la segona part del nostre magazín te contaré l'actualitat de l'Associació d'Exalumnes del Col·legi Nuestra Senyora de la Consolación de Benicarló, que diumenge celebren Santa Caterina a Montverena. La seva presidenta, Suni López Fibla, passarà pels micròfons de la mañana de COPE. I com cada dimecres, Torpera, l'educació i seguretat vial de la mà de l'autoescola Stop and Go de Benicarló. Avui José Miguel Marzal ens parlarà de la campanya de la DGT de control dels autobusos escolars. Ràpidament entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa en titulars. L'Ajuntament de Vinaròs recorda als veïns dels carrers que tenen càmeres de vigilància de trànsit instal·lades que han de passar pel consistori per a regularitzar la seva situació. Es tracta d'evitar sancions no desitjades. Peníscola treballa per a reduir l'impacte de la construcció de la depuradora en la mobilitat dels veïns. Des de l'àrea d'urbanisme demanen a l'empresa que es treballi a ple rendiment en la temporada baixa per a causar el menor nombre de molèsties. La instal·lació finalitzarà les seues obres el darrer trimestre de l'any 2015. L'home dels nassos estarà a Vinaròs el 31 de desembre. La regidoria de Cultura i la colla de nanos i gegants posaran en marxa un espectacle on es reviu aquesta tradició. A més, s'anuncia la restauració dels nanos i gegants, arredonint d'aquesta manera el 70 aniversari de la colla. Nou èxit dels tallers programats al Casal Jove de Vinaròs. El curs de prevenció de drogodependències i el de Speed Conversation aconsegueixen omplir totes les seues places. Alba Aiza, nova dama de l'Associació Musical Verge de l'Ermitana de Peníscola. Aprofitant la festa de Santa Cecília, la jove fou presentada com a nova representant de l'entitat per a les festes patronals. Esports. L'Ajuntament de Benicarló reconeix els èxits esportius de Francisco Peña i Joan Arín. Ambdós han obtingut importants èxits esportius en les seues modalitats, caça esportiva i pesca esportiva, respectivament. Les 12 i 33 minuts del matí fem una ullada al temps i, com no, com cada dia, a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 14,5 graus i la màxima es situa al voltant del 16,9. A Benicarló la mínima ha sigut de 15 i la màxima en aquests moments de 17 graus. A Peníscola la mínima ha sigut de 16,4 i la màxima de 18,2. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 6,9 i una màxima en aquests moments de 12,4. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dijous cel cobert amb precipitacions escasses al llarg de tota la jornada, però sobretot per la tarda, i temperatures entre els 9 de mínima i els 18 de màxima a la costa. A l'interior també s'esperen precipitacions de caràcter dèbil al llarg de tot el dia. Les temperatures, sobretot la mínima, també serà baixa i estarà sobre els 5 graus. La màxima arribarà als 12. Anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, la normalitat és la tònica dominant a totes les carreteres de la nostra comarca. Recordeu, com sempre, extremar la precaució a l'entrada de l'AP7 Benicarló-Peníscola per obres. 12 i 35 minuts del matí, entrem en matèria.
La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado. La regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Peníscola els contem a continuació que està treballant aquests dies en la minimització de l'impacte de les obres de l'estació depuradora d'aigües residuals de Peníscola, que també estan ja en la seva fase final, unes obres que marxen a més a molt bon ritme i segons els terminis que s'han establert. Tenim amb nosaltres a Romualdo Forner, que és el regidor d'Urbanisme. Romualdo, molt bon dia.
Molt bon dia.
En aquests moments des de la regidoria d'Urbanisme estic comentant, no?, que s'està treballant precisament per tal de minimitzar l'impacte, perquè són molts els camins i els vials que s'estan tallant degut a que ja s'estan ultimant, no?, els treballs de connexió de col·lectors i demés.
Efectivament, és una gran tasca la que s'està realitzant en relació als col·lectors per a la depuradora. Pensem que són uns col·lectors d'aproximadament 6 quilòmetres que discorrixen per diferents vials públics i que, com tenim que coordinar el fet de que durant l'estiu no vam permetre que se realitzin les obres, ni volem permetre que durant el proper estiu que se realitzin tampoc obres, almenys en vies principals, hem determinat que se facin moltes obres en la zona de l'hivern, en l'època de l'hivern, per estalviar precisament que l'època de l'estiu pues, estiguin fent les obres i que les obres es puguen realitzar dins dels terminis establerts. Precisament avui estàvem revisant amb l'arquitecte municipal pues, l'impacte d'aquestes obres en la població i les molèsties i dificultats que estem generant als veïns per a l'execució d'aquesta obra tan necessària per poder partida per al nostre municipi. Així estàvem puntualitzant que teníem obres a la plaça Constitució, a la part de la rotonda de la plaça Constitució, tenim una banda ocupada perquè allà hi ha una estació de bombeig, una de les més importants que hem que traslladar, evolucionar l'aigua cap a la depuradora que està situada aproximadament a uns 6 quilòmetres cap a l'interior del nucli de la població. També tenim obres a l'avinguda Pigmalion, unes obres que es prolongaran, això sí, val a dir que correran al llarg de tota l'avinguda Pigmalion, però que transcorreran al llarg de l'hivern, possiblement a finals de febrer s'haurà acabat ja al punt d'arro, al final de l'avinguda Pigmalion, aquesta obra. Aprofitem la vinentesa per demanar disculpes als veïnats perquè estem generant pues, talls de pas de vehicles als pàrquings, estem ocasionant que la gent no pugui discórrer perquè per aquestes vies principals no volem pues, per a fer a còpia de necessitats que han els domicilis, encara que intentem a tot i per tot coordinar el treball de l'empresa amb les necessitats més importants, les necessitats perentòries que puguin tindre cada un dels veïns. També estem treballant amb Argeletes, el camí vell, el que antiga més coneixia com el camí de Argeletes, que entrem per acabar les obres al mes de gener. S'han iniciat també les obres a la carretera alternativa Peníscola de Benicarló, l'anomenada el camí de mig, que discorriran fins a les falles, l'època de Sant Pere Sant Josep, aproximadament creiem que ja podrà estar restaurada la circulació, però evidentment tot el que és la queda de tardor i tot l'hivern haurem de rodar per la vora de la mar o rodar pel camí de Velles per intentar salvar pues, aquest recorregut. Camí Vallès, que vull dir que la setmana passada va ser tallat per 5 dies perquè havien de creuar també els col·lectors, però que ja està restaurat per la circulació des de divendres passat i es pot passar amb tota normalitat. També tenim tallats el camí Vila-Rojos i el camí Moliner, que a Vila-Rojos que també s'estendrà fins a l'estiu que ve, pràcticament, el camí va dir que estarà tot ben coordinat perquè els llauradors puguin arribar a les seves parcel·les, els agricultors puguin arribar a les seves parcel·les, però no hi haurà un pas fluid per als vehicles. També hem demanat un esforç per a intentar coordinar bé que la campanya estival d'una activitat d'un càmping que ara aquí de zona pues, tinga els accessos encara en l'any de l'obra pues, perfectament estipulats. I del camí Moliners, que també estan fent l'últim tram dels col·lectors per fins arribar a la pròpia depuradora. La depuradora està en un bon ritme, calcula que estarà al 90% d'execució el que és la instal·lació de la pròpia depuradora, i esperem i diguem que efectivament doncs, per al desembre del 2015 la depuradora pugui entrar en funcionament. Vull aprofitar la vinentesa sobretot per demanar comprensió i demanar disculpes per les molèsties que estan generant a tot el veïnat. agraïm també la seva col·laboració amb l'ocupació de les finques, que estan permitint que l'obra pugui realitzar-se de manera fluida i al ritme estipulat en els programes, i, en fi, pues, demanar que el temps passi el més aviat possible i que les molèsties se puguin minimitzar, i també recordar també que sempre estarem a disposició de qualsevol veí que manifesta en un moment determinat un entrebanc, alguna situació peculiar, singular, que necessite per entrar a algun lloc que per la qual sigui tallat, doncs intentarem habilitar o solucionar aquests casos singulars que estiguin degudament justificats.
Això és com quan un fa obres a casa seva i que, bueno, passa per la cuina, pues, té que fer a lo millor diverses... no? De cara per diversos llocs, per tal d'estalviar lo millor que s'estan fent obres en aquell moment, no? Pues, això és el mateix, ja que tindre una miqueta de comprensió. Don Romualdo Forner, moltes gràcies per explicar-nos aquests camins i vials que poden estar tallats i que poden ocasionar algun problema al veïnat de Peníscola. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies i molt bon dia. Gràcies a vostès.
Les 12:41 minuts del matí, seguim amb més assumptes aquí a la mañana de COPE en el Maestrat. En uns instants anem a conèixer la última hora sobre la nova formació política de la ciutat de Benicarló. Sobre Podem Benicarló serà amb la seva portaveu, Anaide Huete.
¿Quieres divertirte el fin de semana? Ven a Peníscola y disfruta los próximos 28, 29 y 30 de noviembre de nuestras fiestas de invierno. Ya tienes el plan perfecto. Por supuesto, no faltará el popular concurso de paellas y el tradicional encierro nocturno de vaquillas. Si quieres pasar un fin de semana en familia, recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre, fiestas de invierno de Peníscola. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Peníscola.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Viernes Negro en Vinaròs. Disfruta el Viernes Negro más largo. Los días 28 y 29 de noviembre recorre los establecimientos de la Asociación de Comerciantes y aprovechate de nuestro Viernes Negro con fantásticos descuentos y regalos. No lo olvides. Busca el punto negro. 28 y 29 de noviembre, Viernes Negro en Vinaròs.
¡Gran estreno! Esta Navidad, los juguetes y los niños somos los protagonistas.
En Toy Planet, los juguetes y los niños son los protagonistas. Amplio surtido de juguetes a los mejores precios.
Ya está disponible la guía de Navidad en tus tiendas Toy Planet.
¡Juguetes de película!
Almacenes Casa Pitarc Toy Planet. Calle Pío 12, 11 frente al mercado. Benicarló.
COPE en el Maestrat i anem a parlar ara de política i de les properes eleccions. Les que tenim més pròximes són les eleccions municipals i ja són diferents els partits que estan organitzant-se i preparant la seva campanya. Aquest és el cas de Podem Benicarló, que aquesta mateixa tarda i el casal municipal realitzarà l'assemblea constituent. Tenim amb nosaltres Anaide Huete, que és una de les portaveus de Podem Benicarló. Anaide, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Explica'ns, primer que res, què és el que fareu aquesta tarda al casal municipal en aquesta assemblea constituent de la nova formació que se presentarà també a les eleccions, com és el cas de Podem Benicarló?
Bé, en primer lloc, per ordre del dia, tindrem que fer la validació del nostre cercle. Per tant, l'assemblea serà constituent en primer lloc i necessitarem l'aval de totes les persones en una firma i la mateixa acta de l'assemblea per tal de que el cercle Benicarló estigui constituït i des de a nivell nacional, des de Podem Nacional, es validen el cercle com a tal.
És a dir, que se li té que validar des de la direcció central el que són les persones que constitueixen, no? Aquesta assemblea constituent, no?
Exacte. Per a constituir-lo i per a que nos validen necessitem simplement fer una assemblea, és un mer formalisme, en un acte de l'assemblea constituent, es té que dir així en l'acte, i en la qual se firmarà, totes les persones presents firmaran com que s'ha dut a terme dita assemblea i que estan tots d'acord en que se forme el cercle Benicarló.
Després, Anaide, teniu una cosa que jo diria que seria el més destacable, no? La presentació de candidats a secretari general.
Sí, exacte. Després, totes les persones inscrites abans del 15 de novembre a podemos.info poden presentar la seva candidatura tant a secretari general com a Consell Ciutadà. Vull dir i recalcar això perquè encara que no sigui una persona activa de les comissions que estan ja formades, qualsevol persona pot presentar-se inscrita, repeteixo, a podemos.info, al cercle de Benicarló, fins al 15 de novembre es pot presentar. Nosaltres preguntarem si algun dels presents vol presentar-se a secretari general o a Consell Ciutadà. Necessitarà cada secretari i cada Consell Ciutadà un aval, que l'avalarà un mínim de 5 persones o se farà de forma automàtica. Jo entenc que se farà de forma automàtica a tot el cercle, a totes les persones que vulguin ser candidats, sempre i quan no haguem incomplit ninguna part de l'Estatut Ètic de Podemos. Aleshores, una vegada es presenten els candidats, se realitzarà l'aval de tots els candidats i començarà ja el procés de electoral, de dir d'alguna manera, el procés intern per estructurar l'organització de forma interna.
Explica, Naide, per a tota la gent que ens està escoltant a través de la mañana de COPE en el Maestrat, què és el Consell Ciutadà? Perquè la idea és de secretari general, ens podem fer una mica la idea respecte a altres formacions polítiques, però el Consell Ciutadà és molt típic de Podemos, o de Podem en aquest cas, Benicarló. Què farà la gent que estiga dins d'aquest Consell?
El Consell Ciutadà, diguéssim, és el suport de tot el secretari general, serà la base organitzativa, l'executiva de Podem a Benicarló. Estarà pel nombre d'inscrits que és al cercle de Benicarló, sols poden ser 6 persones, 3 xiques i 3 xics, tenim establerts. Per tant, es poden presentar-se com una llista en conjunt, aquestes 6 persones, vinculades a algun secretari general o de forma independent, o poden presentar-se també de forma individual i seria la persona més votada. És a dir, no són llistes tancades, la gent votarà als membres que ells vulguen i se formarà una llista. I aquesta llista seran els consellers del secretari general o, per dir-ho d'una altra forma, l'executiva de Podem Benicarló. Però seran els que presentaran pues, diversos projectes, diversos models organitzatius. Sempre serà l'Assemblea Ciutadana el que decidirà quin projecte o quines mesures es duran a terme. Ells simplement treballaran, organitzaran i diguéssim plantejaran diversos projectes, però sempre necessitaran el consens de tota l'Assemblea Ciutadana per tal de dur a terme els projectes.
Anaide, com ha respost la gent? Perquè comentaves que hi ha una pàgina web on la gent s'ha pogut apuntar per tal de poder presentar-se o bé com a secretari general o bé com a conseller ciutadà. La gent de Benicarló està responent davant aquesta nova formació?
La gent de Benicarló està molt, molt contenta, mostra molt d'interès per tant d'una nova formació, per tant de solucionar alguns problemes, veu una alternativa possible a Benicarló i la veritat és que estem molt contents des de l'organització, valorem tant l'assistència a les assemblees que realitzem és bastant nombrosa, bastant activa i veiem bastanta activitat a la pàgina web on la gent s'interessa a diversos aspectes, inclús s'han inscrit, veiem que l'activitat conforme va avançant la presentació de candidats i la fecha per a començar les votacions, la gent va cada vegada inscrivint-se més, per tant nosaltres ho valorem de forma positiva i bastant contents en la resposta de la ciutat.
Vosaltres a dia d'avui podeu confirmar que sí que concurrireu a les eleccions municipals, no, Anaide?
Sí, nosaltres ens presentarem com una agrupació d'electors, perquè com bé sabeu en l'Assemblea Ciutadana de Si Se Puede, es va decidir que els estatuts de Pablo Iglesias foren els que siguen a la formació política, per tant no es poden presentar com a Podem, amb la marca o el nom de Podem, però sí es poden presentar com una agrupació d'electors, inclús des de Podemos Nacional ens facilitarien marques, ens facilitarien ferramentes, diferents coses electorals, per tal que nosaltres ens poguéssim presentar, però baix l'agrupació d'electors.
Mai amb el nom ni de Podem Benicarló ni de Podemos, no?
Exacte.
És que això ha creat una mica de confusió, no?, a la gent i que tal volta desconeixen, no?, certament el que vos poguéssiu presentar o no com al nom o com a la marca, no?, que s'ha creat.
Sí, és bueno, és el que la gent va decidir en l'Assemblea de Madrid, per tant nosaltres ens acatarem allí, podem presentar-nos, però baix una agrupació d'electors. Estem barallant quines seran les diferents possibilitats, com ho fan. Ens presentarem com una agrupació d'electors, però estem barallant a veure quines possibilitats de noms, com ho podríem fer, i si calia la possibilitat de fer una marca conjunta per tota la comarca.
Anaide, per un altre costat també teniu un acte ja el proper dissabte, una taula rodona sobre temes d'agricultura. Avança'ns i dinos també l'hora i el lloc on tindrà lloc.
Bé, es realitzarà el dissabte a les 8 al MUGBE, a la segona planta, al casal municipal, a la segona planta. Allí han fet una crida a tots els llauradors per tal de parlar dels diferents problemes dels llauradors a la nostra ciutat o a la nostra comarca, que ells ens transmetisquen quines són les seues preocupacions i nosaltres intentar solucionar-les o intentar trobar un projecte comú per tal de solucionar el que ells consideren la seva problemàtica. També pensem que és un sector de la població molt actiu a la nostra ciutat, per tal de que ser fundamental que en el nostre projecte electoral o en els nostres projectes es presente este sector de la població.
Doncs ahí queden les dues cites, la del dissabte i la d'aquesta mateixa tarda. La d'aquesta mateixa tarda, no sé si ho hem comentat, és a les 8 i al casal municipal de Benicarló. Anaide Huete, una de les portaveus de Podem Benicarló, moltes gràcies per haver-nos acostat l'última hora de la formació i esperem que vagi molt bé l'assemblea constituent d'aquesta tarda. Gràcies i bon dia.
Molt bon dia a tots, moltes gràcies a vosaltres.
Les 12:51 minuts del matí, seguim aquí a la mañana de COPE en el Maestrat des del 101.6 de la freqüència modulada. En uns instants viatgem fins a la localitat de Vinaròs per tal de parlar del Rastrillo Solidari. Juan Carlos Victoria, un dels organitzadors d'aquest rastrillo, ens explicarà què podem fer si nosaltres volem aportar qualsevol tipus d'objecte a aquest rastrillo.
Es tiempo de ahorrar, de planificar para Navidad, Año Nuevo y Roscón de Reyes. En la Viña Bodega están preparados para ello. Por eso tienen a tu disposición cajas, cestas y lotes navideños para que tus detalles sean de calidad a precios de ahora. Y no olvides que en la Viña Bodega tienen la mayor selección de vinos tintos, rosados, blancos, espumosos, cava, champán, licores, cervezas, vodka, rones, whiskies, ginebras, tónicas, de todo el mundo y estilos a precios especiales tanto para profesionales como particulares. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón, Oropesa del Mar, Calle Cabales. Y en Castellón, Calle Crevillente, junto a Plaza Doctor Marañón. Y en la Red Bodega, laviña.com.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Sempre que arriben aquestes dates on ja el Nadal s'assoma allà a la cantonada, des de Vinaròs i concretament des de les parròquies s'organitza el Rastrillo Solidari. Tenim amb nosaltres a Juan Carlos Victoria, que és un dels voluntaris i organitzadors d'aquest Rastrillo Solidari. Juan Carlos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Un any més des de les parròquies de la ciutat de Vinaròs se fa una crida a la gent per tal de que col·labore amb el Rastrillo Solidari, que torna una edició més. Primer que res, quins dies serà aquest Rastrillo Solidari d'enguany?
Val, ara mira, com cada any ho celebrem a les primeres dates de desembre, enguany hem escollit el pont de la Puríssima i ho celebrarem els dies 6 i 7 de desembre des de les 10 hores del matí fins a les 20 hores de la tarda ininterrompudament.
A l'auditori com sempre, no?
A l'auditori com sempre.
El que és més important, ara el que comença, suposo jo, és la tasca de replegar tot tipus de productes, joguines, el material, vamos, que siga susceptible de poder vendre's en aquest Rastrillo Solidari. La gent que vulgui aportar qualsevol tipus d'objecte, què és el que té que fer?
Val, mira, generalment durant l'any nosaltres ja disposem d'un magatzem on treballem tots aquests productes, mirem que estiguin correctes, que es puguin donar-li una segona vida, perquè hi ha vegades que sí que ens donen aportacions amb objectes que ja estan pues més destrossats o alguna cosa així. Llavors, tot l'any el que ens dediquem és a restaurar-los, a posar-los en condicions pues, per donar-li aquesta segona vida per l'ús d'altres persones.
Entonces, a partir de... O sea, són tot coses que ja teniu vosaltres, o si algú ara, per exemple, ens està sentint a través de la mañana de Cooper al Maestrat, vol fer-vos algun tipus de donació, pot fer-ho, no?
Encara podeu fer-ho. Veureu per les botigues de la ciutat i tot això, o en el Facebook que hem creat a l'evento, podeu trobar els dos telèfons de referència i sempre podeu aportar algun tipus d'objecte encara a última hora. Aquests objectes, doncs, bueno, a la premura de temps, intentarem restaurar-los, intentarem posar-los en condicions perquè sigui útils per a altres persones. Si ho voleu fer, mireu els telèfons de referència o els poseu en contacte amb nosaltres.
Juan Carlos, també resulta vital i important que la gent conega a qui van destinats aquests diners, perquè hi ha molta gent que diu jo no sé on van a parar. En aquest cas, tots els diners que se trauen i se recapten del rastrillo solidari, on se destinen?
Val, mira, nosaltres en principi som una organització sense ànim de lucre, com tot aquest, i generalment sempre els diners que recapten, a nosaltres ens dona igual que recaptin 500 euros, que recaptin 1.000 euros, mai hem posat una quantitat i qualsevol quantitat benvinguda sigui. Sempre l'hem destinat íntegrament, ja us ho asseguro, íntegrament, van destinades com altres anys, doncs a Càritas han demanat aquest tipus d'ajuda, s'han aportat a mans unides als projectes comuns, que ja hem anat aconseguint projectes molt concrets, i enguany hem cregut, bueno, a nivell de les dos parròquies de Vinaròs, que seria un bon moment per destinar tots els diners a l'Unta de Missions i Tercer Món.
Que tal que falta fa, eh?
Exactament, a tots els missioners que estan repartits per tot el món, que estan fent una tasca molt fosca, que ningú pràcticament se'n recorda d'ell, però que estan fent una tasca boníssima, ajudant sempre al costat de la gent.
La gent de Vinaròs i comarca és solidària, me referir que ja portem un munt d'anys d'edició del rastrillo solidari. El balanç que en feu vosaltres és positiu? La gent col·labora i se solidaritza amb els més necessitats?
Per suposat. Nosaltres en guany celebrem el desè rastrillo.
Sí, jo no recordava l'edició.
Ja anem pel desè rastrillo. Però bueno, per nosaltres ja s'ha convertit en algú molt tradicional, molt puntual d'aquestes dates. I com deies, la gent, bueno, de Vinaròs per suposat, molt solidària, o sigui, la gent sempre accepta el repte que les convidades que els hi fem, passa tothom per allà, bueno, ens tornem a veure un any més per allà, sempre agraïm les cares de gent que passa pel rastrillo, i bueno, tornar-los a convidar un any més no serveix de res la tasca que estem fent si no venen a visitar-nos.
Quin tipus de productes hi haurà? De tot tipus, no? Suposo, Juan Carlos?
Passem, per suposar, Laura. Sempre tenim un ampli ventall.
No ens podem queixar de que no trobéssim algo que no apanyi, no? Que no. Vol dir.
No. I a més estem parlant de productes ideals pues, per a aquestes dates. Podem trobar objectes de decoració, objectes de bisuteria, llibres, objectes d'alguna antiguitat, ceràmiques, quadros, i sempre a uns preus, el podeu imaginar, preus molt assequibles per a qualsevol butxaca.
Doncs Juan Carlos Victoria, moltíssimes gràcies per haver-nos contat com serà enguany el rastrillo solidari i el que és més important, que la gent se'n recorde que el Pont de la Puríssima té una cita a l'Auditori de Vinaròs i que per xicotet que siga i poqueta aportació que se faça, qualsevol producte anirà destinat els diners que s'entraguen de la seva venda a Missions i Tercer Món. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat. Bon dia i esteu tots convidats.
Doncs amb Juan Carlos Victoria arribem a la 1:00 PM. Els deixem a continuació amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena COPE, que els contaran l'última hora nacional i internacional. Nosaltres, com sempre, tornem després a partir de la 1:05 amb més actualitat d'ací de les nostres terres al 101.6 de la FM. Fins aleshores. 25 minuts et donarem consells de seguretat vial gràcies a l'espai que cada setmana ens ofereix l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Miguel Marzal ens parlarà de la campanya de que aquesta està fent sobre el transport d'escolars. Per un altre costat, a Benicarló, l'Associació d'Exalumnes del Col·legi Nuestra Senyora de la Consolació està ja preparant el seu tradicional berenar de Santa Caterina. Suni López, presidenta de l'entitat, ens parlarà del berenar i de les altres activitats que tenen programades les exalumnes de la Consolació. Això seran uns instants abans d'actualitzar l'última hora informativa en titulars. Esquerra Republicana, els Verds de Vinaròs qualifica de barbaritat i indecència que l'Ajuntament invertisca 500.000 euros en la creació d'una plaça jardí al solar de l'antic convent. El portaveu nacionalista diu que la situació econòmica no és la més idònia per fer aquesta inversió i pregunta als populars si han enganyat aquests anys a la ciutadania dient que la situació de les arques municipals era dolenta. La Diputació millorarà el castell Polpís de Santa Magdalena. Dilluns comencen els treballs de rehabilitació de l'accés i d'una part de les muralles. La inversió supera els 62.000 euros. Peníscola acull un nou curs del CDT sobre coaching per a caps de departament d'empreses turístiques. L'objectiu és donar les ferramentes necessàries per a potenciar les competències professionals per afrontar amb eficiència totes les situacions relacionades amb l'atenció al client. El regidor de Turisme ha assistit a la inauguració del curs. Festes d'hivern a Peníscola. Este divendres comencen aquestes festes populars amb sopars i dinars benèfics i el tradicional no passaran com a actes destacats. La Mancomunitat de la Taula del Senyer rep demà el Premi de la Unió Europea Europa Nostra al paisatge de les oliveres mil·lenàries del Sénia. El Museu de la Jana acollirà la instal·lació de la plaça d'aquest guardó. Per la tarda es presentarà a Benicarló el llibre Aceite Via Augusta, essència del territori Sénia. Un instant minuts de la tarda, fem una ullada a les temperatures a hores d'ara. Segons meteoclimàtic.net, a Vinalosa registren una màxima de 18,2, a Benicarló de 18,1 i a la càmera situada al Gran Hotel Peníscola la màxima en aquests moments és de 18,2. Finalment, a Morella ronden els 12,8. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dijous cel cobert amb precipitacions escasses al llarg de tota la jornada, però sobretot per la tarda, i temperatures entre els 9 de mínima i els 18 de màxima. A l'interior també s'esperen precipitacions de caràcter dèbil al llarg de tot el dia. Les temperatures, sobretot la mínima, també baixa i estarà sobre els 5 graus. La màxima arribarà als 12. A hores d'ara, la Direcció General de Trànsit informa que circula amb total normalitat per tota la xarxa viària de la comarca. És un consell d'informació patrocinat per l'Autoescola de Benicarló, Stop and Go.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, els millors consells de seguretat vial des de l'autoescola Stop and Go. Per la teva seguretat i la dels demés, no te perdes la classe teòrica pràctica radiofònica de l'autoescola Stop and Go. Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat.
La mañana.
Estar informado. A continuació ens centrem en l'espai dedicat a millorar la seguretat vial gràcies als consells de l'autoescola Stop and Go de Benicarló. Avui els contem que la Direcció General de Trànsit ha intensificat aquests dies la vigilància sobre els vehicles que realitzen transport escolar, i és que 500.000 d'alumnes es desplacen diàriament en bus escolar. L'autobús escolar és el mitjà de transport que utilitzen diàriament gairebé 500.000 d'alumnes per acudir al col·legi i tornar a casa. Molts d'aquests desplaçaments es realitzen per carreteres convencionals, on el risc d'accidentabilitat és major. José Miguel Marzán, de l'autoescola Stop and Go, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
Avui anem a fixar-nos en els autobusos i oferirem algunes recomanacions que cal prendre quan els nostres fills siguin els usuaris els mateixos, no?
Sí, Laura, ja que encara que les xifres de sinistralitat anuals reflecteixen que és un sector segur, l'any passat no es va produir cap víctima mortal entre els usuaris dels autobusos escolars, Tràfic s'hi vol intensificar la vigilància als prop de 17.000 autobusos. Això és al voltant d'un 40% de tota la flota privada, que realitzen cada dia aquest servei per a que continuï sent un mitjà de transport segur.
En efecte, durant aquests dies, els agents de l'agrupació de tràfic de la Guàrdia Civil incrementaran els controls que realitzen aquest tipus de transport, comprovant que les autoritzacions i documents d'aquests vehicles són els correctes per a la prestació del servei. Per exemple, que els elements de seguretat i altres condicions tècniques siguin els que exigeix la normativa, així com els requisits especials que ha de complir el propi conductor, com el permís de conducció o els temps de conducció i descans.
Sí, a més controlaran que els conductors circulen a la velocitat permesa i que no facin ús del telèfon mòbil o altres aparells que suposen distraccions, ja que tots dos factors de risc, velocitat i distracció, són les principals causes de l'accident en les quals estan implicats aquests tipus de vehicles. També incrementaran els controls d'alcohol i drogues entre els conductors. D'altra banda, es prestarà especial atenció a l'ús del cinturó de seguretat en aquells autobusos escolars que no els tinguin instal·lats. Actualment aquest percentatge ascendeix a més del 60%. Un menor sense cap tipus de retenció multiplica per 5 les possibilitats de sofrir lesions mortals, i 9 de cada 10 lesions infantils greus o mortals podien haver-se evitat si s'hagués utilitzat aquest tipus de dispositiu, per la qual cosa el seu ús és essencial en qualsevol trajecte, curt o llarg, independentment de la via per la qual circuli. Des d'octubre de 2007 es denega la matriculació a qualsevol autobús que no porti instal·lats aquests sistemes de retenció, ja que és obligatori que els equipin de fàbrica.
José Miguel, els trajectes de casa al cole poden ser bons moments perquè l'adult que acompanya els menors se'l recorde alguns missatges sobre seguretat vial, no és així?
Sí, per exemple, pues no parar-se mai darrere de l'autobús, esperar el senyal del conductor i creuar sempre almenys 3 metres per davant, dins de l'autobús mantenir-se assegut i amb el cinturó posat, si és que es té el porta instal·lat, no correr en arribar a l'autobús ni en sortir, obeir al conductor i al monitor, entre d'altres. A més, els pares han de comprovar la seguretat dels autocars en els quals es desplacen els seus fills, sol·licitant al centre la contractació d'autocars amb cinturons i comprovar que un monitor acompanya els xiquets durant el trajecte.
Una altra de les apostes de la Direcció General de Trànsit en col·laboració amb la Federació de Municipis i Províncies és la de promoure i incentivar els camins escolars segurs que afavorisquen i estimulen el desplaçament a peu, en bici o en transport públic, tant en l'anada com en la tornada al col·legi. Per això aquests camins han de tindre una sèrie de requisits i característiques. No, José Miguel, explica'ns quines serien aquestes característiques.
Bueno, pues jo aquí n'he apuntat 7. 7 característiques bastant importants per a poder anar en bici d'anar a tornar al col·legi. Per exemple, voreres àmplies amb semàfors que duren prou perquè es donen de temps a passar. Semàfors sense llum àmbar, perquè així pues, està el roig o el verd, entonces és més segur. Parada on els pares deixen els xiquets i d'aquí amb un adult vagin caminant al col·legi. Col·laboració dels comerciants als menors que van sols al col·legi. Prohibició d'aparcar a l'entrada i sortida del col·legi evitant aglomeracions. Velocitat màxima de 30 km hora. Aquí també hi ha dos senyals, una és la de zona 30, que els peatons tenen preferència i la velocitat màxima és 30, i una altra que és zona residencial o carrer residencial, que aquí la velocitat màxima seria 20 per als vehicles.
La gent les coneix aquestes senyals, José Miguel?
Home, però aquestes senyals són prou noves. Les coneixen doncs, la gent que s'ha tret el carnet al millor fa de 10 anys per atràs o 15 anys més no. Per això seria important també d'alguna manera fer alguns cursos quan es va renovar el carnet de reciclatge, unes hores obligatòries per a poder conèixer tot allò que és nou.
Igual que això, aquestes senyals, doncs, moltes, no moltes d'altres.
Clar, i algunes normes, i glorietes, per exemple, doncs, la gent més gran, el circular per les glorietes no l'ha ensenyat mai ningú, perquè quan se van traure no hi havia glorietes, ja. Per això un exemple.
I es quedava un últim, no?, consell per tal de que aquesta via pues, siga segura i que hi hagi una aposta per tal, no?, de que la gent no utilitzi el bus, sinó que, per exemple, vagi a peu o en bicicleta.
Sí, també, bueno, això està més, diguéssim, d'alguna manera, ja se veu més. És pàrquing per a bicicletes. Normalment solen hi haure bastant de pàrquing.
A les rodalies dels col·les, no?
Sí.
Molt bé. Doncs José Miguel Marzal, de l'Autoescola Estopangou de Benicarló, moltes gràcies per haver-nos conscienciat amb aquesta campanya que promou la Direcció General de Trànsit aquesta setmana, i nosaltres ens sumem també a aquesta iniciativa donant els nostres consells particulars. Moltes gràcies i fins la propera setmana.
Vale, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
La 1:15 de la tarda, en uns instants, saludem a Suni López, presidenta de l'Associació d'Exalumnes del Col·legi Nuestra Senyora de la Consolació de Benicarló, que ens parlarà d'aquest berenar de Santa Caterina que tindrà lloc el proper diumenge.
La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado.
Son rápidas y muy escurridizas. Solo tenemos 15 días para atraparlas. Promociones que vuelan. Grandes precios, grandes descuentos y promociones increíbles. Ya está disponible en tu tienda Toy Planet más cercana nuestro nuevo catálogo. Los fugaces noviembre. Solo 15 días. ¡Date prisa que vuelan! Toy Planet. Nos gusta verte feliz.
Almacenes Casa Pitarc Toy Planet. Calle Pío 12, 11, frente al mercado. Benicarló.
Viernes Negro en Vinaroz. Disfruta el Viernes Negro más largo. Los días 28 y 29 de noviembre recorre los establecimientos de la Asociación de Comerciantes y aprovechate de nuestro Viernes Negro con fantásticos descuentos y regalos. No lo olvides, busca el punto negro. 28 y 29 de noviembre, Viernes Negro en Vinaroz.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
¿Quieres divertirte el fin de semana? Ven a Peñíscola y disfruta los próximos 28, 29 y 30 de noviembre de nuestras fiestas de invierno. Ya tienes el plan perfecto. Por supuesto, no faltará el popular concurso de paellas y el tradicional encierro nocturno de vaquillas. Si quieres pasar un fin de semana en familia, recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre, fiestas de invierno de Peñíscola. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Peñíscola. Crónica de Vinaroz, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaroz, ya en su kiosco. Primeras jornadas gastronómicas del aceite y los frutos secos. Saborea todos los fines de semana hasta el 14 de diciembre deliciosos menús elaborados con estos excelentes ingredientes de la provincia.
29 restaurantes de 14 municipios de las comarcas del Alt i Baix Maestrat que ofrecen una experiencia culinaria única en las primeras jornadas gastronómicas del aceite y los frutos secos.
Saboréalas.
Más información en turismodecastellón.com.
Castelló, ruta de sabor. Diputación de Castellón.
Tot i que la festivitat de Santa Caterina era ahir dimecres, nosaltres continuem parlant precisament d'aquesta festa i ara ho fem des de l'òptica i des de la visió de l'Associació d'Exalumnes del Col·legi Nuestra Senyora de la Consolació de Benicarló, perquè elles són les que celebraran i ells la festa el proper diumenge. Tenim amb nosaltres a Suni López, que és la presidenta d'aquesta associació. Suni, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura. Avui ens retrobem des del punt de vista, com tu dius, de l'Associació d'Exalumnes de la Consolació de Benicarló, pues que me honra presidir des de gairebé ja fa dos anyets.
I és que ja esteu treballant a destall, tant tu com evidentment la Junta Directiva, perquè serà el diumenge quan vosaltres celebrareu la festa de Santa Caterina, tot un clàssic, no?
Així és, jo penso que és el clàssic per excel·lència que reuneix a les exalumnes i exalumnes del que ha estat pues, el nostre col·legi. I sí, tot i que els nostres xiquets ja van celebrar ahir la festivitat de Santa Caterina, el dia que és el dia de la Santa, el 25 de novembre, en l'Associació d'Exalumnes és tradició celebrar-lo el diumenge següent. I nosaltres, este diumenge 30, a partir de les 5 de la tarda, en el mateix col·legi, doncs tenim previst fer una festa senzilla, però amb molta il·lusió, clar que sí, de reunir-nos les diferents promocions. Tinc en compte que hi ha socis que passen els 80 anys i d'altres, per exemple, també, que han acabat en guany el col·legi. Així que, pues, que és un quòrum ben interessant, no?, per a retrobar-nos i dir-vos que l'associació està completament oberta a tot el món, tant a xics com a xiques. Està clar, per la tradició del Col·legi de la Consolació, que hi ha un bon gruix de dones, no? Perquè tu recordes quan nosaltres anàvem al col·legi.
Jo també soc exalumna, també.
També eres exalumna. L'època de les nostres mares i la meva mateixa, només hi havia xiques, hi havia dones. Però després tot això pues es va obrir i es va avançar i clar, pues també hi ha xics exalumnes. Així que tant homes com dones, tots tenen una gran benvinguda a la nostra associació.
Si alguna persona s'unint està escoltant a través de la mañana de Cope en el Maestrat i diu, ostres, que jo no sabia que feien el diumenge el berenar, no? de Santa Caterina, què és el que té que fer? S'ha d'apuntar a algun lloc o acudir ja al puesto a l'hora assenyalada?
Pues lo primer es tindre moltes ganes, com tu dius, i acudir al lloc a l'hora de senyalada. Eixe dia de, a l'hora de, este diumenge, dia 30 de novembre, a partir de les 5 de la tarda, al nostre col·legi. Que no us preocupen si no tenen pagada les quotes d'altres anys. Hi ha gent que ens troba pel carrer i ens ho pregunta. Som una nova junta, molt il·lusionada, i partim pràcticament de zero en el que és pues, actualitzar dades, recopilar la informació de la gent en la que comptem. Així que si algú vol formar part de l'associació, este diumenge, que vinga a la festa, que vinga al nostre col·legi, i començarem de zero sense cap problema. Nosaltres donem estadia, diguem in situ, però també hi ha fulles d'inscripció a la mateixa porteria del col·legi, i inclús també pues, ens hem modernitzat, clar que sí, no podem deixar de banda el que ens brinden les noves tecnologies i també les xarxes socials, i la nostra associació també brinda diferents canals digitals, com per exemple l'email exalumnosconsolacionblog@gmail.com o també tenim una pàgina de Facebook on ja som gairebé 600 els exalumnes que segueixen l'actualitat de la nostra associació. Ens trobaran buscant molt facilet, exalumnos Colegio Consolación Benicarlo. Així que per qualsevol d'aquests canals podem dir-nos que volen formar part de la nostra associació. Però ho vas dir, i els esperem este diumenge 30 a les 5 de la tarda.
I què fareu a banda de berenar? Perquè tinc entès que hi ha un complet programa, no?, preparat.
Doncs sí, ja t'he dit que és una festa senzilla, però com hi ha moltíssimes ganes, pues hem fet algunes novetats. Per exemple, a les 5 de la tarda donarem la benvinguda a la recepció d'exalumnes i exalumnes, i donarem un regalet de benvinguda, ja que tota aquesta gent ens acompanya, volem agrair-los el seu recolzament anual amb un petit regal de benvinguda. Els entregarem, a més, que és nou, una targeta de soci, de sòcia, com per a donar-los també les gràcies per tindre aquest seguiment i per haver pagat la quota anual que replegarem d'este 2015 també en la mateixa festa. Recordeu-vos que la quota anual és una quota simbòlica de 5 euros que ens serveix per poder organitzar
petites... Per poder fer el berenar, per exemple.
Exacte,
no?
Per exemple. Jo crec que és una quota simbòlica i que no s'ha muntat en els darrers anys, són 5 euros i es podrà pagar el proper diumenge. També tenim previst entregar pues un petit folleto amb la guia d'activitats 2015, si vols després t'explique que ja tenim algunes activitats previstes i com no, pues aquest tradicional berenar en el que no pot faltar la xocolata, les fogasses, també els
merengues... Ja s'únic que en aquesta hora jo ja tinc fam.
No m'estranye, no m'estranye. I després, finalment, també una petita sorpresa va ser l'actuació del fantàstic mago benicarlando Felipe Campos. Jo no he tingut el plaer de veure'l en directe, però m'han dit que fa molt de goig i que passarem una tarda molt divertida.
Molt bé, pues bueno, esperem que tota la gent que vagi se ho passi molt bé, al igual que altres actes que organitzeu, perquè recordo, no?, activitats d'altres anys, com a lo millor decoració de flors, nadalenques, o per exemple, uns tallers que ho he desenvolupat de passamaneries, i bueno, conta'ns tu una mica què és el que feu, bàsicament.
Així és, bueno, la nostra és una associació sense ànim de lucre que té el dia de Santa Caterina, diguem, com la festa gran, però al llarg de l'any intentem també mantindre el contacte amb els diferents associats en tallers que hem anat organitzant. Els que tu comentaves han tingut molt d'èxit i algun repetirem també enguany, però per exemple, de moment per al 2015 tot i que encara no hi ha dates, però sí que podem dir que de cara al mes de gener, per obrir l'any amb força i molta alegria, hem programat un taller de risoteràpia. Com te dic, estem tancant les dates encara, però ja us informarem. També un clàssic que ha sigut un èxit, que l'hem fet en dues ocasions, ha sigut el de centres florals. Normalment ho fem coincidint amb la primavera. I a més, quan tenim dos floristes, que són exalumnes, pues anem tornant-nos per a que puguen, exacte, per a que puguen oferir-nos aquest taller que agrada molt. A l'abril també ja és habitual que des de les alumnes formem un petit stand i participem en la jornada de portes obertes del col·legi per donar a conèixer a les famílies nouvingudes la nostra associació. I dir-vos que totes aquestes activitats que es fan al col·legi normalment en dissabte a la tarda. La majoria, com te dia, són bàsicament gratuïtes, tot i que hi ha alguns casos en els que s'ha de comprar algo de material i s'ha de pagar un preu simbòlic. Mm. Però estan obertes a tot el món.
Finalment, Suni, també teniu actes ja programats, si no, vosaltres com a exalumnes, sí, el col·legi, de cara al bicentenari de l'naixement de la Mare Maria Rosa Molas.
És clar, ens fa moltíssima il·lusió perquè la nostra Junta podrà viure esta fita tan important per a la gent que formem la família de la Consolació, i en aquest cas la Consolació a Benicarló, també vol participar en aquest bicentenari del naixement de la nostra fundadora, Santa Maria Rosa Molas. Per exemple, comentar-vos que a nivell nacional s'ha constituït una comissió per organitzar i impulsar aquest bicentenari, i ja ens han avançat alguns d'aquests actes. Per exemple, se farà l'obertura del bicentenari el proper 21 de març de 2015 a Reus. Tot i que el dia exacte en què va néixer Maria Rosa Molas va ser el dia 24 de març, s'aprofitarà, clar, el cap de setmana per a fer l'obertura oficial i que puguem participar pues, més gent dels diferents col·legis de tota Espanya. Nosaltres, per supòs, volem participar des de Benicarló. Allí a Reus es farà un acte amb les autoritats, es farà una eucaristia en la prioral de Sant Pedro, també un menjar i algo que pot ser molt interessant, una ruta de la Mare per conèixer la seva ciutat natal. Això com dia el dia 21, però tots els col·legis ens afegirem a la festa el dia 24, que és el dia que va néixer la Mare, fent, esclar, una eucaristia a nivell local. Anirem parlant de cara a tota la gent que vulgui participar, perquè suposo que organitzarem desplaçaments, autobusos, etcètera. Aquesta obertura del seu tancament, de la seva cloenda, serà el dia 12 de desembre de 2015 a la Casa Madre. I també es farà una eucaristia d'acció de gràcies. I en els diferents col·legis, a nivell local, també participarem en una eucaristia. I finalment, també farà algo molt interessant, com és un congrés sobre la Madre els dies 14 i 15 de novembre de 2015. S'està elaborant encara el programa, no us ho podem avançar, però l'objectiu és, per supòs, donar a conèixer la figura de Santa Maria Rosa Molas, la nostra fundadora.
Això és el que anava a dir jo, que per aquells que no coneguen és la fundadora dels col·legis, no? De la congregació de Nostra Senyora de la Consolació. Suni López, presidenta de l'Associació d'Exalumnes, que vagi molt bé la festa, que s'apunte molta gent i sobretot que vos retrobeu moltes persones i moltes exalumnes, que és d'això del que es tracta. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a que estàs convidadíssima i des d'ací, si m'ho permets, donar les gràcies a les 12 persones que formen la Junta dels exalumnes de la Consolació de Benicarló, perquè el seu treball constant, mensual en les reunions és molt important per a portar-la endavant, i també agrair el treball que ens recolze per part de la direcció del centre i el professorat en les diferents accions que desenvolupen. Res més, que us esperem el proper diumenge 30 a partir de les 5 de la tarda al nostre col·legi per celebrar Santa Caterina.
Doncs ahí queda la invitació formal. Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
I d'aquesta manera arribem a la una i mitja de la tarda, sense temps per a més. Han estat escoltant la mañana de COPE en el Maestrat des de les 12:30 i fins ara, fins a la una i mitja. Nosaltres ara els deixem amb els nostres companys de la cadena COPE, que els contaran l'última hora sobre l'actualitat nacional i internacional. Nosaltres tenim, com sempre, demà puntuals a la nostra cita a partir de les 12:30, si al 101.6 de la freqüència modulada. Els espero a tots demà. Adeu.